Serem un sol, crida la grada, que sonin com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12 el dia que Vinícius ha tornat a ser massa protagonista. Avui a València, a Mestalla, i no només per culpa seva, que també en té de responsabilitat. El València-Madrid s'ha aturat durant una estona perquè Vinícius ha denunciat insults racistes a la segona meitat. Després han expulsat per una agressió a Hugo Duro i fora de control, fora de si, Vinícius ha marxat del camp fent gestos de a segona dirigits a l'afició del València. Ancelotti, molt enfadat, ha posat el focus en el racisme, amb tota la raó. Potser ha confós les paraules entre tonto i mono, en castellà. No ha mirat gaire l'actitud de Vinícius. Ha estat tot molt lamentable i molt desagradable i portarà cua. El Madrid de futbol ha perdut, per cert, de València 1-0, però el de bàsquet ha guanyat l'Eurolliga. Aquest vespre s'ha acabat la Final Four de Kaunas, una altra Final Four per oblidar des del punt de vista del Barça. És la desena Copa d'Europa que guanya el Madrid. Avui ha guanyat d'un punt la final a l'Olympiacos grec. Madrid 79, Olympiacos 78, amb remuntada inclosa, 9-2 de parcial als últims minuts i un bàsquet espectacular, s'ha de dir, de Sergi Llull per guanyar el partit a 3 segons del final. Van fer pena en la baralla contra el Partizan als quarts de final, però després d'allò han fet una exhibició de competitivitat. El Barça ha tornat a perdre en el partit pel tercer lloc, el Barça de Saras. Barça 66, Mónaco 78. Curiosament, el mateix resultat que divendres, si no m'equivoco. Paper molt trist del Barça a una Final Four que segurament tindrà conseqüències importants en el bàsquet blaugrana. En parlarem amb la gent de Catalunya Ràdio que ha anat a Lituània a cobrir aquesta trista Final Four amb l'Enric Macià i l'Oriol Rodríguez. Gran diumenge per l'Espanyol, que ha guanyat el camp del Rayo i s'aferra a la salvació. Tot és possible, i més encara després de la victòria d'avui a Vallecas. Rayo 1, Espanyol 2, l'Espanyol ha patit, però ha guanyat un partit que era clau, era imprescindible. Gols de Dardé i Nico Melamed. Dardé ha estat immens i ha acabat mort. El gol del Rayo l'ha fet de penal Raúl de Tomás, que estava molt, molt, molt motivat. Ja sabeu que el Barça ahir va perdre 1-2 al Camp Nou contra la Real Societat el dia que es va celebrar la Lliga i Busquets va rebre el trofeu de campions al Camp Nou. En parlarem de Busquets aquesta nit i de Jordi Alba. El Girona ahir va perdre a l'últim moment contra el Villarreal a Montilivi i queda de moment fora de la zona europea, però encara té opcions, només és a 2 punts de la setena plaça. Avui a primera banda del partit de l'Espanyol també s'han jugat el derbi de Sevilla, el Sánchez Pizjuán, que ha finalitzat fa només uns minuts. Sevilla 0, Betis 0, ha jugat Joaquín, l'han insultat des de la graderia del Sánchez Pizjuán. València 1, Madrid 0, el València diria que està gairebé salvat, i Atlètic de Madrid 3, Osasuna 0. L'Atlètic de Madrid recupera la segona plaça per davant del Madrid. A la classificació el Barça és líder i campió des de la setmana passada, l'Atlètic de Madrid, com dèiem, segon, un punt per sobre del Madrid. La Real Societat té 5 punts de marge sobre el Villarreal a la zona Champions. El Girona és a 2 punts de l'Atlètic Club i de la setena plaça que dona dret a jugar a la Conference League, i l'Espanyol continua penúltim, 19è, però ara és a només un punt de la salvació que marca el Getafe. Està empatat amb el Valladolid i a un punt del Getafe. Falten 3 jornades. A la Lliga F avui hi ha hagut notícia. Ha perdut el Barça, Madrid Club de Futbol Femenino, no és el Real Madrid, és l'altre, 2, Barça 1. Feia gairebé 2 anys que el Barça femení no perdia un partit de Lliga des de l'1 de juny del 2021. El gol del Barça l'ha fet Alexia, el primer que fa després de reaparèixer. Aquest migdia ha jugat mitja hora. S'ha fet mal Ochoala, diuen que no és res, és un problema muscular. En principi podrà jugar a la final de la Champions, ja veurem. El Barça ha acabat la Lliga amb una derrota, no és gens greu perquè feia setmanes que era campió. Ara s'ha de centrar en Eindhoven en 2 setmanes a la final de la Champions contra el Wolfsburg el dissabte 3 de juny. I el Llevant les Planes va acabar una gran temporada ahir amb derrota, no passa res, 2-0 al camp de l'Sporting de Huelva. Finalment el Llevant les Planes, 11è a la Lliga. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio, els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 21 de maig. La passarem amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Amb la Sònia Salmà. Sònia.
Hola, bona nit.
Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
Tot bé, bona nit.
I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Molt bé, bona nit.
També ens acompanyen aquesta nit el Roger Arbusà. Roger, bona nit.
Bona nit.
I el David Okereke, com estàs, David?
Hola, Xavi, bona nit.
De Roger, el City era campió des d'ahir a la Premier perquè havia perdut l'Arsenal i avui ha celebrat el títol cinquena lliga en 7 temporades a Anglaterra pel City de Guardiola, rebien el Chelsea. Com ha anat el partit i la festa?
Ha guanyat el City 1-0, gol de Julián al minut 12, una victòria còmoda. Guardiola avui amb moltes rotacions, de fet fins i tot d'inici ha jugat el porter suplent. Després del partit la festa, Gundogan ha aixecat aquesta Premier a la gespa de l'Ètica.
Gundogan és el capità del City de moment. David, a Alemanya jugava al Dortmund i podia treure-li el lideratge al Bayern, que ahir va perdre per sorpresa contra el Leipzig.
El Dortmund ha guanyat per 0-3 a l'Augsburg i és nou líder de la Bundesliga a falta d'una jornada. El Bayern va perdre ahir contra el Leipzig per 1-3. Dortmund, líder amb 70 punts, dos per sobre del Bayern, que en té 68. A l'última jornada, dissabte vinent, el Dortmund rep el Mainz i el Bayern juga al camp del Colònia.
Roger, Lamine Yamal ha jugat amb la selecció espanyola sub-17 a l'Europeu i ha fet gol.
Sí, Espanya encarrila l'accés als quarts de final, victòria 3-1 contra Eslovènia, amb gol de Yamal de penal i també del juvenil blaugrana Marc Guiu, que ha tornat a marcar ara el pròxim partit dimecres contra Sèrbia.
David, hi havia final al Masters 1000 de Roma, parlem de tennis, entre el rus Medvedev i Rune.
I l'ha guanyat Medvedev, que ha guanyat a Rune en dos sets per 7-5 i 7-5. Amb aquesta victòria ha pujat al número 2 de l'ATP.
Roger, què ha passat avui a l'etapa del Giro?
Victòria del nord-americà Brandon McNulty d'Emirates, això la 15a etapa, en final a Bèrgam. Continua el líder el francès de Groupama Bruno Armirail, demà jornada de descans.
David, hi ha hagut derbi als quarts de final de la Lliga de Rugby, derbi català.
Sant Boiana a Barça, ha guanyat la Sant Boiana per 38-31. Diumenge vinent jugarà les semis contra el Berac.
Tot això al cap de setmana que s'han decidit les lligues de waterpolo. La masculina la va tancar el divendres al vespre l'Atlètic Barceloneta, la femenina ahir el Sabadell contra el Mataró, que ha jugat totes les finals que podia jugar aquesta temporada, però s'ha trobat amb un fortíssim, una vegada més, una temporada més, Sabadell. Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio, i ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana. Aquesta tarda, a Mestalla, s'ha jugat el València-Madrid. El València ha guanyat 1-0, ha perdut el Madrid, i han expulsat Vinícius. Però abans de l'expulsió, el partit s'ha aturat uns minuts perquè Vinícius ha denunciat amb l'àrbitre, amb de Burgos Benguetxea, crits racistes, algun insult racista de Mestalla. El partit ha seguit, a Vinícius han acabat expulsant perquè hi ha hagut una picabaralla i ha deixat anar un cop de mà a Hugo Duro, que ha empatat de la cara, i quan marxava Vinícius ha començat descontrolat a fer gestos mirant a la graderia de Mestalla, dirigint-se als aficionats del València amb crits clarament dient a segona, a segona. Després ha parlat Ancelotti, que jo crec que confés una mica la història, Roger Arbusà, però se'l veia molt preocupat el tècnic del Madrid amb tota aquesta història.
Sí, enfadat, però sobretot trist, molt trist. Diu que el que ha passat avui és molt greu, que la Lliga Espanyola té un problema molt gros, que no pot ser que s'hagi de plantejar fer un canvi perquè un jugador està patint insults racistes, i que la solució és aturar el partit i marxar cap a casa.
No, estoy muy triste. Esto tenemos que quitarlo. Somos en el 2023. El racismo no tiene que existir. La única manera para mí es parar el partido. Ahora es verdad que hay un protocolo. El árbitro decía, no, primero tenemos que informar a la gente que se lo hacen otra vez. Tenemos que ir a casa.
La veritat és que té raó, Ancelotti. Episodis com el d'avui a Mestalla, per molt puntuals que siguin i es concentrin en pocs aficionats, contra això s'ha de lluitar amb totes les conseqüències. I Ancelotti, per exemple, és partidari de marxar cap a casa, de deixar el partit. El partit s'ha aturat, Ancelotti li ha preguntat a Vinícius si volia continuar jugant, Vinícius ha dit que sí, l'han acabat expulsant, havia perdut el control. No és la primera vegada que perd.
Crec que Vinícius estava per la labor de marxar. I que ha sigut Ancelotti el que l'ha convençut de quedar-se.
I l'àrbitre també ha explicat Ancelotti.
Això va passar a Meto fa 500 anys a Saragossa, recordeu, amb Esquinas Torres, Eto va marxar directament, no 500 anys, va ser el 2006. Però aquell episodi té molt a veure, té punts en comú amb el d'avui, el que passa que després tot s'ha anat de mare, Vinícius ha perdut el control, hi ha hagut una pica baralla i quan ha marxat també ha fet gestos que són poc justificables. Tota aquesta tensió després també ha seguit a la roda de premsa, a la sala de premsa de Mestalla.
Sí, hi ha hagut un moment molt tens, al final, just al final de la roda de premsa, perquè Ancelotti ha dit que l'estadi sencer ha cridat mono, l'estadi sencer, Mestalla sencer, un periodista li ha dit que el que cridaven era tonto, i així s'ha acabat aquesta roda de premsa.
Mestalla no ha dicho mono en ningún momento. Ha dicho tonto. Que obviamente aquí no...
Ahora sí.
No, aquí no venimos. No, es que creo que está jugando con un tema que a lo mejor debería desarrollar más, ¿eh? Yo no digo que tenga razón o que no la tenga. Y con el racismo estamos todos, ¿eh? O sea, vamos en contra de ellos.
¿Por qué ha parado el partido el árbitro?
Bueno, porque el jugador le ha dicho lo que ha pasado allí.
¿Por qué le decían tonto? ¿Ha parado el partido porque le decían tonto? No, ha parado el partido porque ha abierto el protocolo de racismo.
Vale. Imagino que a usted le interesará explicar bien el razonamiento que está haciendo, que creo que es muy grave, que es decir que un campo con 46.000 dos personas hoy ha tenido un ambiente racista. Creo que es una acusación grave. Entonces me gustaría que la justificara, porque si simplemente lo hace por ese grito, ya le digo que mono no era, decían tonto. Si es por otra cosa, me gustaría escucharlo, la verdad.
Que sea mono, que sea tonto. El árbitro ha parado el partido para abrir el protocolo del racismo. Ese un estadio le grita tonto, no abre el protocolo. Habláis con el árbitro. Habláis con l'àrbitre, perquè ha parat el partit per esto.
Vale, ja està. Gràcies.
El partit s'ha aturat per alguns insults focalitzats darrere la porteria de la dreta de Mestalla, però Ancelotti, després del partit, a mi m'ha semblat entendre que es referia a insults unànims de la graderia de Mestalla, insults racistes.
Xavi, a continuació Ancelotti ha fet un tuit, i aquí ja no parla d'unànima, sinó que diu un grup d'aficionados ha mostrat su peor versió, per tant...
És que jo crec que és possible que hagi malentès el concepte tonto amb el concepte mono, en castellà.
Sí, però vull dir, en tot cas...
Això ens encaixa, una miqueta amb la versió dels fets, amb la pel·lícula dels fets...
Sí, sí, en tot cas, no sé si perquè no ho entès bé o perquè anava més calent a la roda de premsa ha dit una cosa i el tuit en diu una altra i jo crec que ha fet...
Potser li han fet veure que no era tan generalitzat.
És la Lliga té observadors i fa informes després de cada partit i si realment el criteri és unànim sortirà reflectit, però les informacions...
Vosaltres
heu vist
algun vídeo a xarxes on unànimament més talla digués mono a Vinícius quan marxava
del
camp?
No, de fet, jo crec que minuts després que efectivament s'hagi aturat el partit, el que s'ha sentit és un crit unànime aquest sí de tonto.
Sí,
qui atura el partit en realitat és Vinícius, que clarament assenyala qui l'ha insultat,
i en
teoria és un o dos espectadors, i de fet el que reflecteix l'acte de l'àrbitre és que un espectador l'ha insultat i dos minuts més tard un altre.
Escolta'm, doncs jo he buscat l'acte i no ho he trobat, això.
No, acaba d'aparèixer aquest l'acte.
Doncs és un anex, no? Perquè inicialment no deien res.
No, perquè inicialment, segons han explicat després, per una errada informàtica no estava l'informe sencer.
És que fa 10 minuts ho hem mirat amb el Roger Bosa a la redacció
i
no para,
si
10 no, 15.
Si busqueu ho podeu trobar. I és el minut 71 un espectador i el minut 73 un altre. I a partir d'aquí s'activa el protocol i si us fixeu en les imatges de l'àrbitre, el que li diu Vinícius és ara he activat el protocol, si tornen a cridar-ho, ens anem tots cap a dins.
Uh-huh.
Com d'alguna manera per dir-li... Tu,
sí, que de Burgos Bengoetxea si... ha actuat de manera protocolària, com a mínim. Jo no sé si correcta o no, però segons el que marca el protocol i donant explicacions a Vinícius, en aquest cas, sí. No sé si tens a mà ja l'acta actualitzada, Arbusà?
Sí, el 71 han caigut objectes a l'àrea de l'equip visitant, això res, després sí que el 73, un espectador des de la grada sud, Mario Kempes, s'ha dirigit a Vinícius cridant-li mono.
És la grada d'animació del València, la que queda a la dreta quan veiem la càmera màster de Mestalla, o sigui, en el nostre imaginari de Mestalla, a la dreta a la nostra dreta.
I a partir d'aquí diu, aleshores s'ha activat el protocol de racisme.
I què diu el protocol?
Hi ha un missatge per megafonia que adverteix que no es poden fer insults racistes, i a partir d'aquí l'àrbitre, el que li ha dit tant a Ancelotti com a Vinícius, com al Courtois, que diria que també se li ha apropat, ha estat aquest. En el primer avisem, en el segon ens anem cap a dins.
Important. Per tant, donen una segona oportunitat. Sí. Sí. Però i els dos individus que són, que són en l'annex i que estan localitzats, que han insultat...
Els ha tret
Vinícius?
La Policia Nacional del Camp.
Ah, els ha tret, eh?
Sí.
Ah, perfecte, perfecte. És que això no ho sabia.
Important. A l'acte reflecteix d'alguna manera de Burgos, Bengoetxea fa constar que Vinícius ha marxat del camp després de l'expulsió fent gestos de segon a l'afició de Mestalla?
No.
Si ho hagués fet constar, Sònia, tu m'has fet veure fa una estona que hi havia risc de sanció per Vinícius entre 4 i 12 partits per fer gestos de provocació.
Però clar, per mi és bastant indiscutible i trobo bastant increïble, sincerament.
Que de Burgos Bengoetxea no digui res, no?
Sí, perquè el gest de Vinícius,
ja està fora,
per molt escalfat que estiguis, és molt irresponsable.
Veu el quart àrbitre que el tenia al davant.
Clar, és que per això dic que em sobta molt i em sembla increïble que no ho reflecteixin quan el tenen al davant. Vull dir, és molt difícil. A l'àrbitre és que se li pot escapar perquè està a l'altra punta del camp, però quan l'àrbitre el té al davant.
Vinícius ha fet algun comentari a les seves xarxes socials?
Sí, a Instagram m'ha dit el premi que els racistes han guanyat ha estat la meva expulsió. No és futbol, és la Liga.
Ha respost Javier Tebas. Ara l'Oriol em fa veure un tuit de Tebas, que li agrada molt expressar-se a través d'aquesta xarxa social. Ja que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer la Liga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste.
Déu-n'hi-do.
Això li diu directament a Vinícius, eh? Antes de criticar e injuriar a la Liga, es necesario que te informes adecuadamente, Vinícius. No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos. Però això és molt soroll a partir... I moltes derivades de soroll a partir d'una situació molt desagradable. Això, o sigui, Vinícius no té per què aguantar cap insult racista, ni Vinícius ni ningú, evidentment. I és veritat que al Madrid hi ha molts jugadors de raça negra i que Vinícius provoca ràbia i marxa, i no és d'avui. Però l'insult racista l'hem d'eliminar. I qui insulti, que se l'endugui la policia, que no el deixin a tornar a entrar en un camp de futbol o en un pavelló. Què vols dir?
I Mestalla no és el primer camp on hi ha insults racistes cap a Vinícius.
No, el Camp Nou també hi va haver.
I el Camp Nou és un dels camps on, de fet, la Lliga, si no m'equivoco, va denunciar-ho. Si no, és evident que amb el que han fet fins ara no estan aconseguint aturar-ho. Per tant, si han d'anar un pas més i elevar, és a dir, endurir les sancions, és que s'hi han de posar, perquè...
I el tema és que segurament fan un insult racista que és lletjíssim i et dirà, home, però és que la resta de jugadors del Madrid que són negres no els insulten.
Com ha dit en Xeroti molt bé, avui no hi ha emperós.
Avui no hi ha, no,
si
avui
tu,
no hi ha
si
però.
Si tu utilitzes el color de la pell d'un jugador per insultar-lo...
No, és inadmissible.
No hi ha matisos, ets un racista.
Per això mateix, sí, és que ens hem de treure de la boca tots, espanyol. A mi també em pot arribar a passar de tipus racista, de tipus masclista. Això ens ho hem d'esborrar i tenim un problema que és cultural, d'una base, d'una educació que vam rebre fa uns quants anys, que jo, bé, era... s'admetia a certa broma, no? Doncs no. Això s'ha acabat.
De fet, jo encara et diré més. Els tenim com normalitzats i ens semblen ja...
Ara ja no, no? Comencem...
No parlo dels racistes, dic els altres. Vull dir que ens sembla normal que tot un camp insulti un futbolista i se'n recordi de la mare d'aquest futbolista. I tampoc hauria de ser normal. Ja. Avui mateix diria que Joaquín... al camp del Sevilla li feien, per exemple, aquest insult pràcticament tot el camp. I aquests ja els donem com per perduts, però el que evidentment és inassumible són els insults racistes. Però jo crec que com a societat és que no hauríem de permetre ni als altres, però tenim un problema com a societat.
Però són pitjors els racistes i els masclistes, Sònia. O sigui, sí, sí. Aquest és el meu punt de vista. Puc equivocar, eh?
Especialment.
Tenen una connotació que, com tu dius, com a col·lectiu, hem d'intentar esborrar, no, ni erradicar, esborrar directament.
En tot cas, jo tinc la sensació que endurir els càstigs no ens porta enlloc perquè, per exemple, hi ha, no sé si són dos o quatre aficionats de l'Espanyol que van insultar Iñaki Williams, sí. I han acabat amb un judici penal. Vull dir, més enllà d'això ja no hi ha res. I no tinc la sensació que la gent que va als camps està allà. Vaja.
Però Costa, potser tant que agradaria. És a dir, avui, quan s'ha produït aquesta situació, els que estaven al voltant...
No, puc acabar.
Perdona, deies, Costa.
Gràcies. Només dic que a mi em sembla que això només s'acabarà el dia que digui el que digui el protocol, i jo no sóc partidari de matar mosques a canonades i per els insults de dos marxar, però és que no ho acabarem d'una altra manera.
O sigui, sí, això... aturar el partit i suspendre'l cap a casa, sí, cada vegada que passi. No em sembla malament.
És anar un pas més enllà, doncs és el mateix.
Sí, sí.
Però jo, sí, sí, jo però... el que em refereixo és que avui, per exemple, si tota la resta d'aquella graderia sap que l'insult d'aquell incivilitzat suposa que al següent partit no hi puguin anar... No, no aplaudeixen com aplaudien avui o comencen a cantar fora. El que es dediquen és a assenyalar i dir ha estat aquest.
Però és que la resta de la graderia potser no sap ni què ha dit el tio. Si estem parlant de dos tios realment, el tema és que jo ja no vaig a mesures de tota la graderia. Si Vinícius denuncia aquest tio i aquest tio m'han dit mico, me'n vaig. I amb ell els 22 i l'àrbitre. És que no ho acabarem d'una altra manera. I cada partit que passi. I jo crec que serà la manera d'acabar-ho, perquè, com dèieu, hi ha gent que això ho té interioritzat com si fos una broma. I dir-li mico a una persona no és cap broma. Fins que no entenguem això, doncs anirem acabant partits de futbol al minut 20. Jo crec que ho sento.
Doncs és molt dràstic, molt propi de la teva manera de...
És que no hi ha una altra manera.
De plantejar les coses, Costa, però estic d'acord.
Sí, però capítols com aquests n'hi ha molts i no se solucionen.
I escolta'm una cosa. És Vinícius, Mestalla, la Liga, és la Liga, els focus, tal. Ens en faríem creus del que passa a tots els camps o a molts camps a tot arreu cada cap de setmana.
I tant. Clar, on no hi ha càmeres, molt pitjor.
Molt pitjor.
I que també s'ha de denunciar.
Sí, sí, el que passa que ja t'hi trobes indefens, Sònia.
Però hem de començar pel futbol professional. Hem de començar pel futbol professional, que és el mirall de tot. Jo estic molt d'acord amb el Jordi i crec que s'han de prendre mesures radicals. A partir que tot això tingui, diríem que el focus allà on tothom mira, tothom es pot replantejar situacions que no s'hauria de replantejar, però que, com deia la Sònia, anem amb molt dèficit. Però és que, vaja, jo... És que no entenc el protocol aquest gaire. Si Vinícius no vol continuar jugant, no entenc per què l'han volut convèncer de continuar jugant. Justament el que hauríem d'interioritzar tothom, i no cal que Ancelotti surti a fer una roda de premsa i enfadat, sinó que digui, doncs, que me'n vaig. És que a més, sí, nosaltres no ens juguem res. Vull dir, és que no tenim cap objectiu esportiu. Per tant, és que ni tan sols m'he de preocupar gaire d'això. Ja s'espavilarà, doncs, el club del que representa l'estadi o els aficionats.
Sí, sí. Ningú no s'atrevirà a fer-te perdre els punts.
El que Ancelotti ha explicat és que li ha dit a Vinícius que seria molt injust que ell, que era la víctima, deixés el terreny de joc i el partit continués.
Aquí Ancelotti, vaja, mira pel partit al curt termini, però és veritat que una situació així, doncs l'ataques amb força i amb contundència.
Li ha sortit fatal Ancelotti perquè la víctima ha acabat expulsada,
sí,
i ha hagut de marxar del camp igualment, i la víctima ha fet un tuit dient que el premi de qui l'ha insultat és que hagi marxat expulsat. Doncs...
Sí, però que hagi sigut més premi pels racistes que Vinícius que té sota el terreny de joc.
Com o no, segons l'excepció.
Els assenyales, Uri.
El que passa és que jo... I el València, sí, a veure què li passa.
Però guanyen.
Bé, o guanyen.
Darrere Vinícius han d'anar als companys.
Però per què han de guanyar? No guanyen. O potser perden. És que ho potser perden, perquè el comitè de competició ha d'actuar d'ofici, de veure si cau una sanció, s'estan jugant la permanència... Jo no veig tan clar que guanyin el partit, no, perquè Vinícius marxi.
Jo no veig gaire sancions, per tema racista, de la Lliga.
Tampoc veig gaire equips que marxin.
Clar, no n'hi ha, bàsicament. No n'hi ha, ho va fer un jugador del València, precisament, i acabi
sí,
amb
les,
cala...
Les sancions han d'existir amb independència de que un jugador es deixi marxar o no. Han de ser les mateixes.
Pues sí,
perquè s'ha
sí,
de sancionar sí. L'insult. No, sancionem si el jugador decideix marxar. I si el jugador es queda, no sancionem.
Totalment d'acord.
Això durarà molta cua. No hi ha cap novetat, Roger, així de l'última hora, en els últims 2-3 minuts, que hagi aparegut sobre aquest tema.
No,
en
el moment no.
Doncs anem a Kaunas, perquè són a punt de tornar cap a casa l'Ernest Macià i l'Oriol Rodríguez després de viure una altra Final Four per oblidar.
El Madrid ha guanyat l'Eurolliga aquest vespre. El Barça torna després d'una de les decepcions més grans en una Final Four de tota la història. Segurament no és la més dura, però sí de les més tristes. I mira que hi ha material on triar en la història del Barça i les Final Fours de l'Eurolliga i l'antiga Copa d'Europa. Una mica abans de les 9, el Madrid ha guanyat la final 79-78 contra l'Olympiacos. Ha remuntat. És la desena Copa d'Europa. La d'avui, amb una remuntada amb un bàsquet final de Sergi Llull molt destacable. El paper del Barça ha estat trist. Avui també ha perdut el partit pel tercer lloc contra el Mònaco. Anem a Kaunas. Arres Macià, bona nit.
Hola, Xavi.
Oriol Rodríguez, bona nit.
Hola, bona nit.
On sou?
Doncs a l'aeroport, a punt de marcar amb l'avió ja, amb l'afició del Barça i amb els júniors, Grimau, Sada i els nanos. I tant el júnior com en el no júnior, en el sènior, el desenllaç ha sigut bastant similar.
Cares llargues entre la gent que torna de Lituània després de la decepció.
Doncs sí, la veritat és que he parlat amb una, m'he assegut al costat d'una bibliotecària que ha vingut amb el seu fill a veure un altre Final Four i va sempre. El fill no és soci, s'ha gastat 2.300 euros. Ella és sòcia, li ha sortit una mica més econòmic, uns 1.500. Total, doncs, uns 4.000 euros per dues persones que un altre any doncs, no serveixen per veure guanyar el Barça. Molta gent, evidentment, està emprenyadíssima.
Ara analitzem el que ha estat la Final Four del Barça. Trista, la veritat. Però aquest vespre el Madrid ha fet de Madrid a la final.
Sí, ha aguantat molt bé el partit contra Olympiacos, com va aguantar molt bé la sèrie contra Partizan, i a l'hora de la veritat, Xus Mateo, doncs bé, ha posat Llull, que és qui ha decidit el partit, el Chacho, que és qui ha dissenyat la victòria, i evidentment a Tavares, també hi ha aparegut Rudi en algun moment final. És a dir, han guanyat els de sempre, amb tres baixes molt importants, en una Eurolliga on ho tenien tot perdut amb el Partizan. En fi, un cap de setmana rodó per ells. I per cert, al final del partit Florentino Pérez ha baixat a abraçar Xus Mateo.
Normal.
I no hem d'oblidar que abans del cinquè partit de la sèrie amb el Partizan, Juan Carlos Sánchez, el segon de Florentino Pérez, vaja,
el del bàsquet,
el cap sí. del bàsquet, es va reunir amb un entrenador italià que es diu Escariolo per la temporada que ve. Vull dir que ara jo no sé qui serà l'entrenador de la temporada que ve, tendeixo a pensar que Xus Mateo, però vaja.
A veure, el Barça, és la Final Four més trista que recordeu?
No, la Final Four més trista és la de Milà, que et foti de 38 punts al Madrid a les semifinals, és pitjor que això encara.
Sí, però, Uri, potser aquesta vegada el Barça era més favorit que no pas al Madrid, i gairebé n'hi va competir, i avui ha tornat a perdre.
Clar, és que tenim en compte que el Madrid arribava aquí, tots ens fregàvem una mica les mans quan vam veure que es lesionava Dec, en tots els respectes, però era una baixa molt, molt important, quan ja Bussel, evidentment, estava sancionat pel que va passar contra el Partizan i tampoc podia jugar, quan Poirier també tenia problemes físics, i per tant el Madrid es quedava sense tres homes molt, molt importants, i pensàvem, bé, potser sí que ara es filtra que el Barça, que arribava aquí en un gran estat de forma, que havia guanyat els Alguiris 3 victòries a 0, que l'altre dia va guanyar a la pista de la Baskonia contra un equip d'Eurolliga mostrant un bon nivell, però la veritat és que a l'hora de la veritat va passar el mateix al tercer quart que la temporada passada, és a dir, els jugadors es van bloquejar, no parlem de Mirotic, que evidentment tothom té dret a tenir un mal dia com el que va tenir, amb només 3 punts, acceptant que era el pitjor dia de la seva carrera esportiva.
Pel que heu vist, sobretot des de divendres a la nit, pel que heu pogut parlar amb la gent que hi havia a Kaunas, la gent del Barça, què creieu que passarà, Ernest?
Jo personalment penso que aquest cap de setmana, fins i tot ara això evidentment és per fer bullir l'olla i una predicció gratuïta, però he vist tan tocat el Barça, i això és una pujada tan bèstia pel Madrid d'autoestima, que fins i tot el Barça pot haver perdut el playoff, perquè té la bèstia negra davant, els té la moral menjada completament al Madrid, i a part, a veure, no ens enganyem, o sigui, no és un tema només de caràcter, és que són molt bons, és que són duríssims.
Em referia, Ernest, més al tema de futur de cara a la pròxima temporada.
Bé, doncs jo crec que Saras no seguirà i que Mirotic sí, però rebaixat.
Uri, més o menys et quadra el que diu l'Ernest?
Saras l'altre dia, el divendres, a la roda de premsa, es va mostrar molt agressiu quan li van preguntar pel seu futur, i Mirotic va deixar la porta oberta ahir amb l'Ernest quan hi va parlar abans de l'entrenament del partit contra el Mónaco. Va dir que ell encara tenia dos contractes, però que s'havia vist alguns casos en el món de l'esport i evidentment també en el món de futbol en què no s'acaba complint aquest contracte. Per tant, bé, jo no sé cap on aniran els trets. El cert és que Mirotic evidentment és un jugador molt i molt aprofitable, perquè no ha estat a l'alçada en aquesta Final Four, però és dels millors jugadors d'Europa. Però jo no sé fins a quin punt Xavi Kivitzius, el seu projecte, s'ha esgotat, tenint en compte com, i avui ho hem vist també contra el Mònaco, com arriba Chris Pyle als jugadors en situacions concretes i a tensar la plantilla en situacions molt concretes.
Ernest, et consta que la retallada que els explicaran d'aquí uns dies a la secció, a Navarro i companyia, serà important, la retallada?
Doncs sí, tot i així, venim d'un pressupost molt alt, per tant seguirà quedant un pressupost suficient per competir a Europa. El que passa que s'hauran de posar les piles en fitxar millor, perquè fitxar Veseliu el sé fitxar jo, Kalinic el sé fitxar jo, Minutic el sé fitxar jo, per tant, potser el criteri ja no ha de ser fitxar per la vista o pel currículum, sinó buscar altres, diguem-ne, criteris. Potser és el moment de demostrar-ho.
Us deixo que heu d'agafar l'avió de tornada cap a casa. Quantes hores de vol teniu?
3:15.
Bon viatge.
Gràcies, Xavi.
Gràcies a vosaltres, l'Ernest Macià i l'Oriol Rodríguez des de Lituània, des de l'aeroport de Kaunas.
I l'Oriol Domènech, que deies que és l'onzena. Jo he dit desena Copa d'Europa del Madrid, els hi volia treure una i no hi ha manera,
No, no.
Són 11, oi?
Jo crec que són 11, sí.
Sí,
són 11. Són 11 Copes d'Europa. Què creieu que ha de passar amb el Barça de bàsquet, Uri?
Jo crec que és un moment delicat, però més que res pel tema econòmic. Sara s'acaba el contracte, jo crec que tal com s'ha perdut la Final Four,
no continuarà.
Jo crec que la Lliga tampoc no el salvaria. I la gran incògnita és amb el tema Mirotic, li queden 2 anys de contracte, una fitxa molt alta. No sé què passarà. El que és evident és que el pressupost es reduirà notablement, i per tant afectarà la secció segur. Com? No ho sé.
Costa, vas quedar molt decebut?
Més enfadat que decebut aquesta vegada, perquè, mira, tot el relat aquest de l'èpica del Madrid i del caràcter i tot això està molt bé, però el Madrid afrontava aquesta Final Four sense, no diré que 3 puntals, però 2 titulars i el recanvi de Tavares. És a dir, per posar un símil futbolístic, és una mica com va afrontar el Barça l'eliminatòria de Copa. I tots vam entendre, home, s'han fet 4, però clar, que no hi havia Pedris, que no hi havia Araujo, no me'n recordo qui faltava. I et guanyen, però és que no és que et guanyin amb sort, és que et foten una repassada. Bé, a l'últim quart no calia ni jugar-lo. I com que no és nou, doncs jo crec que el Barça ha de fer una profunda reflexió. Jo no tinc prou coneixements, ni tampoc els números de la secció per saber si ha de seguir Jacikevičius. I clar, em sembla bastant gratuït dir, no, Mirotic continuarà, però no amb el contracte que té. Bé, el contracte que té és el que està firmat. La feina serà del Barça, ja. Igual que passa amb Jordi Alba. I sí. Això ja ho veurem. Una altra vegada, gràcies a Bartomeu, i encara gràcies a Nacho Rodríguez, perquè aquest contracte era molt més monstruós que el que havia fitxat, que el que té ara
Mirotic.
No sé, jo la veritat és que crec que aquest any el Barça havia fet les coses diferent, no s'havia cremat intentant guanyar tots els partits de fase regular, que ha quedat demostrat que no serveixen per res. Crec que Saras havia entès que no podia sortir a posar perill els jugadors a cada partit, i tinc la sensació que això havia contribuït a un millor ambient, però la realitat és que el dia de la veritat no respon ningú.
Sí, Ricard.
Home, que quan un equip perd 2 vegades consecutives de la mateixa manera, per mi és un punt d'inflexió definitiu. El Barça podia perdre, com diu el Jordi, contra el Madrid, diríem que amb pocs escenaris, per la situació que vivia el Madrid, per la situació que arribava al Barça, però l'únic escenari que per mi no es podia permetre era que tornés a passar el que va passar la temporada passada. És que els partits són gairebé clavats, i la caiguda de l'equip final, aquella falta de caràcter. Jo he de dir que per mi l'etapa de Jacikevičius com a entrenador del Barça és una decepció. Jo m'esperava, des del punt de vista del joc, una altra mirada, un equip per mi més atractiu en el seu joc, més com era ell com a jugador, amb diríem que amb opcions, amb un
això
joc
que ens ha passat amb Xavi,
Sí, però com que ara el tema ja sigui això, sembla que s'ha acabat. Joc més senzill, en atac, no? Un equip més alegre, i la sensació és que l'equip està sempre preocupat.
Tensionat, sí.
Tensionat, preocupat, sí. Trist, desanimat, a la mínima que les coses es torcen, no s'aixeca.
No és un equip feliç, no?
No, i això, no, com diu el Costa, no va amb el que era ja sigui Vicius com a jugador, que era un jugador molt alegre, molt divertit.
Busquem felicitat, com a mínim per un dia. Busquem una bona notícia. Atenció, Raúl Orgales. Avui, l'Espanyol. Aquest migdia a Vallecas, Rayo 1, Espanyol 2, segurament la victòria més important de la temporada. Eudald Serra, bona nit.
Bona nit.
Sergi Andreu, bona nit.
Què tal, Xavi, bona nit.
Sou a casa ja, ja heu tornat a Madrid?
Sí, sí, ja som a casa.
Si no es guanyava avui, Eudald, ho veies ja pelut?
Més que pelut, gairebé. Jo crec que, evidentment, algú pot dir, home, una final només és quan no té volta enrere, però realment... Després del que, de com va anar el derbi, la derrota davant el Barça, de la manera que va arribar, quedant com quedaven quatre jornades, i els punts que estava l'Espanyol, que eren quatre, una derrota avui gairebé l'hagués condemnat virtualment a segona divisió. Ara, com a mínim, no només li permet retallar distància, situar-se un punt de la permanència, sinó mantenir-se en vida, que una mica era l'objectiu després de com havien anat les últimes jornades. Ni de bon tros està tot fet, però sí que és evident que havent guanyat avui, l'Espanyol com a mínim pot seguir lluitant per intentar aconseguir la permanència.
S'ha guanyat, però també s'ha patit una mica, normal, també, en la situació que estava aquí.
És que no li recordo aquesta temporada cap dels partits que ha guanyat, que han estat 8, em sembla, que no hagi patit. Tots els ha guanyat per la mínima. I a més, amb un camp com el Rayo, que per bé que avui el Rayo doncs, no ha estat tan bé com altres vegades, doncs és un camp complicat, un camp petit, on el Rayo és un equip que pressiona i ho fa molt bé, doncs, home, no era fàcil, i on les errades es podien penalitzar greument. De fet, n'hi ha hagut una que s'ha penalitzat greument, però per sort jo crec que l'Espanyol ha estat en línies generals millor i sobretot en l'aspecte ofensiu ha tingut les ocasions més clares del partit.
Sergi, Darder ha acabat mort, se'l veia cansadíssim, però la veritat és que ha tornat a fer d'heroi i és el jugador... José Lu és molt important, però Darder és el líder d'aquest equip, és el capità no. I vaja, és indiscutible això, no?
És indiscutible, Xavi. És un jugador molt, molt valuós, el més valuós de la plantilla. És un jugador que l'Espanyol és or, és un tresor. Avui ha fet el primer gol, ha donat o ha fabricat el segon amb un slàlom on ha anat sortejant entre bancs. Finalment el gol l'ha fet Milamed. És el motor de l'equip. És a dir, tot passa per ell i avui, de fet, Darder ens ha explicat després a la zona mixta, és que parla tan clar i tan bé, Darder, que sí, que era una final i que ells han sortit mentalitzats, molt mentalitzats, ha dit... en què era una final i s'havia de guanyar. I ha reconegut que la victòria els dona molta força per dimecres. Confiança i que el vestidor està més unit que mai, amb més energia que mai, per mirar de revertir aquesta situació.
Hi ha hagut una frase que m'ha encantat després del partit que li han demanat. Què els diries als 100 aficionats de l'Espanyol que han estat avui a Valle, que es diu que estan bojos?
Perquè no sé per què han vingut. Jo.
Després del que vam fer contra el Barça al derbi, jo no hagués vingut. I ara, bé, això d'avui ens ha de servir per estimular la gent per dimecres contra l'Atlètic de Madrid. Quins comptes feu vosaltres dos i quins comptes s'estan fent a nivell de vestidor pensant en la salvació?
Jo els comptes de nivell de vestidor, la veritat és que no els sé, no sé si fan gaires comptes, suposo que sí, a més en cercles reduïts. I jo ja no sé què pensar, és a dir, jo continuo imaginant que el que faci menys de 40 punts se n'anirà a segona i que la barrera dels 40 punts serà clau. Jo no veig a l'Espanyol fent 38 o 39 punts i mantenint-se.
No.
Sí que el veig amb 40 punts salvant la categoria. Per tant, això voldria dir que s'han de guanyar un parell de partits més, però no estic tampoc tan segur que amb aquest parell de partits més en tinguis prou. Suposo que sí, però esclar, no és una ciència
exacta.
Ara
l'Espanyol en té 35 de punts, oi?
34. I els que marquen la salvació, que és Getafe, 35, empatat amb el Valladolid.
Getafe ahir va fer el tonto contra l'Elx.
És a dir, després de perdre el derbi estava 4, ara està 1, evidentment és un canvi notable, sí, sí. Però evidentment també canvia molt les perspectives amb les jornades, perquè hem estat molt de temps parlant d'aquestes dues últimes jornades, València i Almeria, rivals directes, i potser ja no ho són.
Potser ja estan salvats.
Ni l'Almeria ni el València. I en canvi, potser ara tindran més a veure, doncs no ho sé, què fa el Barça la setmana que ve a Valladolid.
Compte el Celta, que està fent el tonto.
Sí, que juga amb el Girona. Tots aquests altres partits, on hi haurà equips que tenen la feina feta i d'altres que no, probablement seran més claus que els enfrontaments entre rivals directes que tots pensàvem fa unes setmanes enrere que serien els decisius, no?
L'enquesta perica del Club de la Mitjanit, percentatge que li doneu a l'Espanyol per salvar-se. Avui ha guanyat 1-2 al Camp del Rayo i s'ha agafat a la Lliga amb totes les seves forces. Uri?
Mira, jo sempre era el més pessimista del grup, crec. Sempre deia 50-50, no sé si l'últim dia vaig dir 40-60,
sí.
Però aquest dematí amb amics del gimnàs, que hi ha un parell de pericos, els he dit, si avui guanya l'Espanyol i guanya el València, se salva segur l'Espanyol. Per tant, he de dir 90-10 per l'Espanyol.
90-10!
Home, sí, m'han avançat per l'esquerra.
No, perquè jo sempre deia que en els pronòstics optimistes de l'Espanyol que passaven per una victòria més talla, jo estava convençut que si el València jugava a més talla, no guanyaves ni de conya.
Encara has de guanyar,
O sigui, però el València jugava a Mallorca. Ja et dic jo que el València puntuarà a Mallorca i estarà salvada la penúltima jornada.
A veure, Sònia...
Jo crec que la setmana passada ho vaig deixar en 35-40, ho pujaré a 45%.
Costa, tu 75-80, per on vas?
75.
Ricard?
Jo sempre m'he mogut entre 60 i 80, torno al 80 i sobre l'horari previst. Vull dir, vam fer un full de ruta...
Última jornada era...
Vam fer un full de ruta i vam dir l'Espanyol ha de guanyar el Camp del Rayo, el València i l'Almeria. Amb aquests 9 punts fa els 40 que diu el Sergi i amb aquests 9 punts l'Espanyol se salva. És que si puntua dimecres contra l'Atlètic li sobraran punts.
Eudald, l'Espanyol s'ha de salvar.
Home, que s'hauria de salvar, jo crec que ho volen tots els aficionats de l'Espanyol. Una altra cosa és que ho aconsegueixi.
Tu com ho veus?
Jo no ho sé, potser perquè els he vist cada setmana. Soc, no diríem menys optimista, perquè jo no sóc pessimista de mena, però tampoc tinc un percentatge tan elevat. L'última vegada que m'ho vas preguntar va ser després de guanyar el Getafe, que crec que també s'acostaven a 1 o 2 punts de la permanència, i vaig dir un 50, i jo em quedaré amb un 50.
Aquest té molt gust el partit de dimarts, el Barça, a Valladolid.
Sí, ara us volia preguntar. I Sergi, tu quin percentatge li dones?
Jo 60 que se salva, 40 que no.
60. L'Espanyol juga dimecres a les 10 a Cornellà contra l'Atlètic de Madrid. Per cert, Sergi, alguna acció per estimular l'afició?
Sí, la promoció dels últims partits, bé, menys el dia del Barça.
I alguna acció soci... perquè l'agradaria aquesta que Nito no hi hagi els tios que van saltar després del derbi?
Mira, això ho he preguntat avui i s'està treballant en la identificació juntament amb la Lliga per una banda i juntament amb els Mossos per una altra per identificar el més ràpidament possible aquests individus.
Sí, dimecres hi seran, segurament.
Sí, no? El que sí que em diuen és que, clar, elaborar un expedient i fer-los fora porta un temps que no saben ben bé, no poden garantir que d'aquí a dimecres puguin expulsar-los. Però vaja, treballant, diríem, d'una forma notable.
El Tete no el deixen entrar.
Aquí?
El Tete.
Jo crec que acabaran abans per identificar-lo si truquen al Paco i acaba a mitja graderia fora.
Sí, sí. El Tete es quedarà a casa, em sembla, el dimecres.
És possible.
Crec que hauríem d'explicar-ho per l'audiència, ni que fos breument.
No cal. No tenim temps. Home, no tenim temps. Dimarts veiem... No, ho expliquem, no ho expliquem. Que investigui la gent. Tete, Paco, si això ho poses a Google i ja és allò que diuen que és mainstream, no? Valladolid, Barça. Com veuen aquest partit a l'Espanyol, Sergi? Valladolid, rival directíssim de l'Espanyol i el Barça, que ja ho té tot fet.
L'Espanyol, a l'entorn de l'Espanyol, el que es respira és zero confiança en els altres i veient l'equip avui, diríem, apel·lar al que pugui fer l'equip i preocupar-se poc del que puguin fer els altres.
Uh-huh.
Aquesta jo diria que és la tònica, no sé si l'Oli està d'acord.
Em sembla molt bé.
Sí, crec que és això. També et diré una cosa, és a dir, si el Barça s'hi posés, jo crec que no hi hauria color, però també entenc perfectament de que el Barça ja ha fet la feina i que no pots estar només a expenses d'altres equips. És a dir, bàsicament, quan tu puges o baixes, ho fas perquè tu no t'ho has merescut o perquè t'ho has merescut molt, depèn de la situació. Però em refereixo que quan has d'estar esperant a que facin els altres equips, és que, evidentment, tu no has fet molt bé els deures. Mm-hmm. Ara, avui han fet els deures ells, i jo crec que ho heu dit vosaltres, la majoria, si segueixen fent els deures en aquests tres partits que queden, doncs probablement se salvaran, però sempre depenent de l'Espanyol.
Però una cosa, jo crec que l'Espanyol podria dir que prefereix que guanyi el Barça i no passa res, no?
Jo crec que ho podria dir,
el vaig sentir un dia al Tot Gira, justament en un partit que el Barça jugava contra un rival directe, on el David li va preguntar i ell va frenar i va dir, no, és que nosaltres no volem que guanyi mai el Barça.
Doncs aquest dimarts haurien de voler la victòria del Barça.
Fa moltes setmanes d'això,
Sí, jo crec
que potser li canviaria l'opinió,
Doncs mira, teniu dos dies per preguntar-los.
Sí. Eudald, Sergi, gràcies, bona nit i sobretot sort per dimecres.
Molt bé,
marxem un moment a publicitat. Quan tornem, al Barça, al Camp Nou, Busquets, al futur migcentre, etc, etc.
A Catalunya Ràdio, el Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Cada nit a les 11, XL.
XL. A veure, vaig a llegir les notícies.
El president de la Generalitat es reunirà aquesta tarda amb els grups parlamentaris per informar...
XL.
A l'XL fem una anàlisi a fons de l'altra actualitat.
Clar, potser et refereixes a entrevistes, polèmiques dels famosos, notícies que no han obert portades, no?
Jo només vull dir que és un programa que està molt ben fet.
No està malament.
XL.
El programa que no podrem fer quan siguem grans.
Això segur que sí.
Cada nit a les 11, XL. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
No sabeu la sort que tinc de presentar aquest programa.
Sou molt malparlats. La meva neta us escolta i per culpa vostra no para de dir grolleries.
I el que haurem rebut, què?
Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
23.740. 23740 de la sèrie 38.
Uns altres quatre números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Tres quarts i dos minuts de 12 de la nit, recta final ja d'aquest Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, amb l'Oriol Domènech, la Sònia Gelmà, el Jordi Costa i el Ricard Torquemada. Ara hi sumarem més gent. Roger Bosà, tenim alguna novetat sobre el cas Vinícius Mestalla?
Mira, la SER explica que el València ha localitzat els dos aficionats que han insultat a Vinícius i que els expulsarà de per vida.
Els expulsarà per vida, doncs és una mesura dràstica, contundent. A mi em sembla bé, la veritat és que sí. Ahir al Camp Nou el Barça va perdre 1-2 contra la Real Societat, tot estava fet, i Busquets va aixecar el trofeu de campions. Durant el partit a Koundé el van canviar al descans, després de fer una mala primera part. El van canviar per un rendiment esportiu, que va ser per sota de l'exigible, o perquè tenia algun problema físic, Roger?
Estava tocat. Sí. I veuran demà si estarà bé per jugar dimarts.
Per Valladolid, dimarts hi ha opcions perquè Xavi recuperi Pedri i Araujo?
En principi no.
O sigui que el Barça, segurament dimarts, rotacions a Pucela. A Koundé el veieu cada vegada més de lateral dret i menys de central, si Araujo i Christensen estan bé, Uri?
Sí.
Sí,
Jo crec que Christensen s'ha guanyat la titularitat i si a sobre no portes cap altre lateral dret, els partits importants els seguiran jugant aquests tres.
Sònia, tu també ho veus així?
Ara mateix és, de fet, la defensa, diríem, titular de la pròxima temporada, jo crec que el Barça de moment la té, i no, diria que no portaran lateral dret per l'economia que té el club crec que fins i tot fa bé de no portar el lateral dret.
Si el portessin, Costa, veuries que un de part darrere d'Araujo i Christensen?
Clarament. Sí, sí, home, a mi em sap greu dir-ho, eh? Jo he estat dels més entusiastes amb el fitxatge i fins i tot crec que he intentat defensar-lo quan rebia crítiques per pífies, però ahir em va acabar els quartos, perquè és que hi ha errades que jo crec que són de concentració. I no pots passar de tota la temporada, no queixant-te, perquè és veritat que no ho ha fet en públic, però
jo li he dit a la Mireia Ruiz,
correcte, bàsicament. Correcte, sí, sí. No, però vull dir que si tu vols jugar de central, el dia que jugues de central no et pots equivocar ni mitja, i no és només d'ahir, que si tu vols és un partit que es presta a distreure's, és que tinc la sensació que quan jugar de central no millora, però ni s'apropa al nivell que han exhibit Araujo i Christensen.
Mm-hmm. Ricard?
El rendiment és el termòmetre que ha de marcar, no?, les valoracions, i Araujo i Christensen han de ser els centrals titulars. També he de dir que no seria fàcil fitxar un lateral que millorés el Koundé de lateral aquesta temporada.
També és veritat. Mi,
eh? Vull dir que aquí, ara com... Jo crec que sí que ell hauria d'entendre ja que s'ha de concentrar com a lateral, que li anirà bé per la selecció i pel Barça.
Hem d'obrir el Futbol Club del Mas.
Ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer.
Àlex del Mas, bona nit.
Bona nit, com esteu?
Ahir el Barça va tornar a jugar amb dos extrems purs, amb Rafinha i Dembélé, a l'11 titular. Xavi va recuperar el 4-3-3 més pur. Tu sempre has estat, generalment, no parlen de Rafinha i Dembélé, però sempre ets defensor dels extrems. Però a tu t'agrada més el Barça actual amb quatre migcampistes o amb extrems purs?
Jo sempre he estat molt d'extrems i segueixo sent, De fet, jo sempre jugaria amb extrems. A mi m'agrada més el Barça amb els quatre migcampistes, però perquè el patró de joc aquest que ha trobat, que jo crec que és un patró de joc que li va de meravella a l'equip, et permet fer les dues coses. Et permet situar quatre jugadors per dins i dos extrems que són l'extrem dret, que normalment ja està obert, i Balde, que et passa a jugar d'extrem. I en el cas de Balde té l'afegit de que no és un lateral jugant d'extrem, sinó que és un futbolista que quan està jugant d'extrem permet posar-se el barret d'extrem, no? I per tant, a mi m'agrada molt més en aquest patró. El 4-3-3, jo crec que el Barça, el que no em va agradar tant, Xavi, és posar dos extrems purs i dos laterals ofensius. Jo crec que el futbol modern i davant d'equips que són bons com la Real Societat, això no t'ho permet, i que això hauria de reduir el Barça en contextos de molta superioritat sobre el rival.
Massa febles al darrere, com va quedar demostrat en les dues jugades dels dos gols de la Real, i en algun altre que no va acabar en gol, perquè Ter Stegen va treure un peu miraculós.
Exacte, jo crec que una de les claus defensives del futbol modern és que hagis de tancar amb 3. Per mi, quan el Barça tanca amb 2, quan les vigilàncies són només amb 2, amb els dos centrals, ahir ho vam veure, ets massa vulnerable, perquè qualsevol bon moviment del rival et porta a treure un central molt cap a un costat, i llavors hi ha massa situacions d'1 contra 1. Els dos sistemes que hem parlat, és a dir, el patró aquest dels quatre migcampistes et permet tancar amb 3, i quan el Barça juga amb 4-3-3, però amb laterals posicionals, també et permet tancar amb 3, i crec que sempre ho hauria de fer.
Cap a on creus, Àlex, que caminarà el Barça de Xavi en el futur, la pròxima temporada? Més cap als quatre migcampistes, consolidar aquesta idea, o cap als dos extrems, si, per exemple, el Barça acaba fitxant Yannick Carrasco de l'Atlètic de Madrid, que sempre que està prou avançat, i el Ricard Torquemada està convençut que oi que sí, Ricard, que estàs convençut que Carrasco acabarà fitxant pel Barça?
Jo sí. Molt convençut? Bé, sí, sí, crec que és una opció
molt avançada.
Molt avançada.
A tu, Àlex, què et sembla? L'equip futbolísticament cap a on caminarà l'any que ve?
Per mi, cap a consolidar els quatre al mig, que això no vol dir que jugui tots els partits amb quatre dins, amb quatre migcampistes. Jo crec que hi ha espai per tot, i que el futbol d'avui en dia també et demana això, ho hem parlat moltes vegades. Crec que el Barça té una plantilla, o ha tingut la gran sort de descobrir aquest rol d'Alejandro Balde, no?, que et permet fer aquestes dues coses, i que et permet mantenir una amplitud i fer els quatre dins. A més, amb la sortida de Busquets, jo crec que la posició de pivot necessita, no?, jugui De Jong o arribi qui arribi, jo crec que necessita un suport que li anirà bé. Per tant, jo crec que anirà per consolidar aquesta idea, i jo ho faria així.
Àlex, tu amb quin equip de Guardiola, i et canvio totalment el tema, amb quin equip de Guardiola et quedes? Amb el Barça de Guardiola o amb el City actual de Guardiola?
Amb el Barça de Guardiola, sens dubte. Per mi el City actual és un equipàs, és un equip que té un ordre, té una organització, té una idea de joc molt determinada i juga de meravella, com ho feia aquell Barça, però per mi aquell Barça tenia més talent individual. Mm. Per mi tenia més jugadors, i no només per Messi, eh? Messi per suposat, però també amb el cas d'Iniesta, etc, tenia més jugadors amb capacitat de sortir-se del guió. Aquest City jo el veig un equip molt potent, molt ben ordenat, però amb menys talent a l'últim terç.
El City és campió de la Premier, ho és des d'ahir. Són 5 lligues al City en 7 temporades per Guardiola, 12 lligues de 15 disputades si comptem des del Barça B, passant pel Barça, pel Bayern i pel Manchester City. Com està Guardiola, Uri?
Home, feliç. Més que res per la victòria contra el Madrid, perquè la Premier la tenia bastant encarrilada, però jo crec que amb la victòria contra el Madrid es va treure una espina que tenia clavada des de fa un any.
Ja ho va dir, ja.
I ja respira tranquil, ja.
Molt bé. El City ja té la Premier, pot fer el triplet, perquè també ha de jugar la final de la Cup. Contra qui és la final de la Cup?
El United.
Contra el United.
El 3 de juny.
I la final de la Champions contra l'Inter. El 10 de juny, al cap d'una setmana. A veure, ho hem fet amb l'Espanyol, ho feien amb el City. Joc de percentatges per al City a la final de la Champions després de l'exhibició de dimecres contra el Madrid, Uri.
75-25.
75-25, vas fort. Sònia.
80-20.
Encara més forta. Costa.
99-1.
Hala, vinga. Ricard.
Igual el 80 de la Sònia.
80-20.
Tu què vas dir, Jordi, abans del City Chelsea de fa 3 anys? També 99-1 o què?
No, per mi aquell Chelsea no era un equip brillant, però era bastant més competitiu que aquest Inter.
A mi aquest Inter em sembla un equip molt seriós, amb tres davanters de primer Escolta. Nivell, que tot el que fa té un sentit, perquè tot té un sentit, Jordi, i a mi em sembla que és un equip
que té tres davanters
molt bons,
boníssims.
Molt bons. Àlex, tu quin percentatge li dones al City?
Jo no vaig tan fort com el Jordi, però gairebé, 90-10.
90?
Ara.
90-10.
I se sent fort i no ho deixarà escapar.
Roger Arbusà, City a la final de la Champions.
Jo 85.
85%, David.
75%.
75%. 60-40 li dono jo. Soc més prudent perquè a un partit... Home, evidentment que el City és més equip que l'Inter. Segurament té més talent que l'Inter, fa més coses que l'Inter, però l'Inter és un equip que fa moltes coses bé i a dalt Lautaro està, vaja.
Abans de l'Inter-Barça tothom deia que el Barça guanyaria els dos partits i fàcil.
No, tothom no,
Molta gent.
Jo surto d'aquí.
Molta gent.
Jo vaig dir en el sorteig del Tot Costa que Bayern-Inter eren els favorits.
Dono fe. I si féssim la pregunta de qui creu que el Barça d'avui guanyaria l'Inter d'avui, quants diríeu que sí? Ho dic per calibrar...
50-50.
Doncs jo no en tinc cap dubte.
Tu, que guanyaria el Barça.
99-1,
per mi sí.
veus el Barça millor que aquest Inter?
Per mi sí. El d'ara, amb tots els jugadors a punt, per mi, sens dubte.
Hem d'acabar amb el Girona. David, quin és el calendari? El Girona ha quedat a 2 punts de l'Atlètic Club per la 7a plaça, que dona dret a la Conference League. Quin calendari té pendent el Girona en aquestes 3 últimes jornades?
Doncs aquest dimarts juga contra el Celta Balaïdos, diumenge vinent a Montilivi contra el Betis i a l'última jornada contra l'Osasuna a Pamplona, el diumenge 4 de juny. El somni europeu continua.
El Girona acabarà 7è, Uri?
No.
No. Torque?
Sí.
Àlex?
Sí.
2-1 pel sí. Costa?
No.
2-2. Sònia, desempates?
No.
No, 3-2. Doncs mira, a veure si com a mínim arriben als 53 punts. Ho hem de deixar aquí, falten 2 minuts per les 12. Moltíssimes gràcies a l'Oriol Domènech, a la Sònia Germà, al Jordi Costa, al Ricard Torquemada, a l'Àlex Dalmas, com sempre, al Roger Busà i al David. Gràcies a tots i bona nit.
Adéu.
Bona nit.
Adéu.
La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi.
Moment de tancar el Club de la Mitjanit d'aquest diumenge a Catalunya Ràdio i agrair la feina a l'equip que l'ha fet possible, l'Aina Grau a la producció, el Raül Orgales a l'estudi 1, la Júlia Aparici i el Xavi Clemente al control central i el Roger Arbusà i el David Tubac a la redacció. I el record especial d'avui és per una d'aquelles persones que apareixen i de seguida sembla que el coneguis de tota la vida, treballador, implicat, passional, amb la feina i amb el bàsquet, tot un descobriment professional i també personal. Des de fa uns mesos, cada dissabte, al vespre, rebo un missatge explicant-me el partit del Morabanc Andorra a l'Alep. Fa dues setmanes que falla. Ahir a Donosti, perquè ja no comptava per res el partit, o per poca cosa. I la setmana passada, perquè ja estava de celebració. Qui? El Xavi Mujal, que és des de fa uns mesos director adjunt de Catalunya Ràdio, però sobretot és seguidor incansable del Morabanc Andorra, a més de ser vicepresident i exjugador professional a la primera època de l'Andorra a l'ACB, l'època del Festina. L'Andorra va pujar a l'ACB la setmana passada i el Xavi Mujal encara ho celebra. Se li nota la cara i el que li queda. S'ho mereix. Ara només falta que també pugi el Força Lleida i el seu soci, també estigui content. Us deixem amb el butlletí de notícies de les 12 i amb l'ofici de viure del Gaspar Hernández. Bona nit i que passeu bona setmana.